una mica d'allò
de xafrets, setmana santer.
Setmana santer, eh? Apa-la, fins dimecres que ve, adeu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs gràcies, Nuri, fins la setmana que ve. Avui, doncs, repassant aquestes coses que van quedar potser pendents, que haguéssim parlat la setmana passada, avui n'hem tornat a parlar. Res més, us deixem ara amb el més calent a l'aigüera amb en Sergi Corral. Demà hi tornem, adeu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera.
Molt bon dia a tots. Són passant 2 minutets ara mateix de les 12 del migdia d'avui. Dimecres 15 d'abril, meitat de mes. Avui és allò de que tu pots mirar per davant o tu pots mirar per darrere del que queda per venir ara d'aquesta segona quinzena del mes d'abril. Un mes calent a l'aigüera. Avui, ja veieu que sense l'Ona Vilà, que té uns dies de vacances, entre avui i divendres el portaré jo a diari, així que res, en aquests dies tindreu aquest impàs. El dilluns ja tornarà l'Ona i ja tornarà el programa, evidentment amb la seva veu més habitual. Una aigüera que la volia començar amb una reflexió. Guaiteu, ahir la Generalitat va fer entrega de les Creus de Sant Jordi d'aquest 2026, una distinció, evidentment, de màxim nivell, que reconeix persones, institucions i associacions per les seves accions desenvolupades a Catalunya en defensa de la identitat, els drets cívics i o culturals. Enguany, persones com Júlia Otero, companya periodista, Sílvia Munt, i institucions com la Universitat de Barcelona han rebut aquest reconeixement. Ara bé, un any més, i ja en fa 4, que la candidatura de Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, es queda sense aquesta merescuda distinció. I aquí és on em vull aturar. Què ha de passar perquè una figura com en Josep Pasqual acabi rebent una Creu de Sant Jordi? I quina importància li donen aquests premis a la tasca científica de base? Fa uns dies, la consellera Paneque i una delegació de la Generalitat van visitar en Josep Pasqual al port de l'Estartit. Ell els hi va ensenyar totes les eines, els instruments de mesura. Podríem dir que tot plegat era una visita protocolària. El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia fan propaganda i ensenyen múscul parlant, evidentment, dels seus observadors. Però, realment, què hi ha més enllà de totes aquestes bones paraules, si m'ho permeteu, del postureig? És cert que s'han posat en marxa iniciatives com la XOM, la xarxa d'observadors meteorològics, el FENOCAT o el projecte SINOVES, en el cas de l'EMET, xarxes d'observació que són basades en la ciència ciutadana, una paraula que, per cert, està molt de moda. Però més enllà d'això, hi ha un buit difícil de comprendre en l'observació meteorològica manual, la qual és imprescindible. Una gran part d'observadors ja són persones de certa edat, no és la realitat, que un dia o altre deixaran d'anar a mirar el pluviòmetre. Quan en Josep Pasqual, malauradament, ja no pugui sortir a la mar, qui farà la seva tasca? la posarem en mans d'una boia oceanogràfica automàtica de dades i un cop això passi, farem creure al personal que la sèrie no s'ha perdut, la sèrie climàtica? Potser només és una creu de Sant Jordi, que segurament en Josep és el que menys li preocupa ara mateix, però a nivell institucional implica un reconeixement i un passet més perquè tota aquesta tasca que ha fet, fa i farà no es perdi en cap moment. I fet aquesta reflexió d'entrada, el que hem de fer ara és donar la benvinguda a la Lali Giné. Lali.
Hola, bon dia, bon dia.
Bon migdia,
bon dia,
eh?
Bon migdia. Què has volgut dir, que les creus de Sant Jordi són una màfia? Ai, no, no, no.
No, jo no he volgut dir això. Jo només he volgut dir, la gent ja em vol entendre, que només ens en recordem de les persones quan estan mortes.
Sí, això és veritat, això és veritat. De fet, en donen una a títol pòstum, eh? Vull dir que...
Han incorporat les de títol pòstum, eh? Li van donar, per exemple, en Fermí Puig, en el cuiner.
Sí.
Bueno, el que vull dir...
S'ha fet la pública, diguéssim, a qui se li concedeix, l'acte de propi d'entrega, encara no s'ha fet, eh?
Encara no s'ha fet.
Ahir vam conèixer qui seran les creus de Sant Jordi d'aquest any.
El tema és l'essència de base, tothom se la posa en nom, i ara amb aquesta paraulota de l'essència ciutadana encara més, perquè és molt amable fer que les persones facin la feina que haurien de fer investigadors científics, però després què passa amb això?
Ja, no.
Sèries centenàries, és patrimoni meteorològic en aquest cas, i patrimoni climàtic en el cas de l'Estartit està claríssim.
Sí, sí, sí.
Es perdrà? Posaran un boia automàtica allò per...
Ah, doncs pues mira, podria ser.
Sí. Deixem-ho aquí.
Sí, sí, sí.
Deixem-ho.
Sí, vinga, va, aterrem a l'Escala un dia més.
Molt bé.
Junts per l'Escala, que proposa que siguin empreses escalenques les que s'encarreguin de construir vivendes de lloguer social. La formació no refia que hi hagi pressupost del projecte de l'Incasòl i denuncia al govern local de manca d'iniciativa. Bueno, veurem exactament què és el que volen els de Junts per l'Escala, perquè bueno, el projecte de l'Incasòl que es refereix al de la closa del Llop, de fet, va al seu ritme, és veritat que porta molts anys allà encallat i que la cosa... bueno, té tela, no? Però, bueno, això de que no tingui pressupost, no, bueno, no ho sé, escoltarem el que
va dir Alicia Ribalta, en aquest cas.
El que diu Alicia Ribalta
amb la casa de la Vila.
Amb el tema de la vivenda, que ja sabeu que porta molta cua, perquè un tema estrella aquí a l'Escala, un tema estrella a tot Catalunya, per desgràcia, i arreu del país.
Què més?
Passem de Junts a Esquerra.
Vale.
En aquest cas, Esquerra el que reclama és la instal·lació de boies de fondeig ecològic a la badia de Riells. El mes de març va entrar en vigència el nou decret estatal per la protecció de les praderies marines, que prohibeix el fondeig lliure sobre aquests ecosistemes, en aquest cas les de Posidònia. I bueno, doncs tenim un pla d'usos, no?, que no...
Exacte.
Contempla aquesta...
De moment la de Riells, i això és el que Esquerra Republicana porta.
Exacte. Em va fer un vídeo a xarxes, avui en parlem amb els responsables, i bueno, i amb una mica de sort, doncs, tindrem resposta de l'alcalde, si li preguntem, doncs, què ha de passar amb aquestes boies de Riells, no?
Doncs sí, l'Alice.
Va, seguim. Un grup de joves amb autisme han participat en un taller de realitat immersiva que s'ha desenvolupat dins el programa de lleure inclusiu l'Escala IN. Amb l'ús de les noves tecnologies s'han creat ambients relaxants de manera controlada que han ajudat a socialitzar i alhora reduir l'estrès entre els participants. Per tant,
iniciativa interessant.
Una iniciativa interessant.
Sí, sí.
Amb aquest col·lectiu que, de fet, ja el cap de setmana em sembla que teníem propostes de l'espai L'Esbotzada,
sí,
precisament dedicat al col·lectiu de joves autistes, i continuem amb aquestes iniciatives.
I aquesta,
no?,
setmana, si no m'equivoco, hi ha una xerrada també al voltant d'aquest tema.
Exacte.
El dia 17.
Exacte. Doncs bona feina per diguéssim que integrar o que això,
perquè puguin fer vida
puguin
normal
fer vida
tota
normal,
aquesta gent.
Correcte. Ara m'estava jo embolicant i d'això per trobar la paraula, que en fi, que això, que facin vida normal. Va, També el nou cicle Mirada al carrer, que coordina l'ABS de l'Escala amb les entitats locals, amb les entitats locals. Es tracta d'un cicle que vol que els professionals coneguin les entitats de la demarcació i així facilitar-ne la coordinació. Les sessions són de caràcter intern i tenen una periodicitat mensual, val? És un cicle, doncs, un curs, perquè ens entenguem, no? Que coordina l'ABS de l'Escala i que vol això, que doncs els professionals que treballen a l'ABS coneguin l'entorn, bàsicament, allà on viuen, no?
Allà on viuen. Això està prou interessant.
Bàsicament. Anem a esports, amb el CTT Ser l'Escala, que prioritza la salut d'Iker González. Anem a veure què està passant aquí. Doncs ens diuen a l'Ivan que el CTT està travessant una temporada complicada, això doncs ja en som prou conscients, que acabarà amb l'adeu a la superdivisió masculina. Sembla que no hi ha opció ja, és irremediable.
Sí, el descens està bastant assegurat, blanco i en botella, sí.
Sí. Entre els problemes de salut del palista local, d'Iker González, o sigui que tenim aquest problema afegit, i el baix pressupost amb el que compta, l'entitat ja pensa en el curs vinent a la divisió d'honor, que és la immediatament inferior, no? Doncs a veure si pot mantenir com a mínim aquesta categoria, que és menys exigent, i suposo que... Bueno,
menys pressió, també.
Menys pressió, més possibilitats de tirar-ho endavant. I, bueno, hi veurem amb l'Iker que es millori amb aquests problemes de salut, que també doncs, fan que
la salut mental, la importància que té la salut mental.
Exacte.
A la vida en general.
Exacte, i clar, el fet de perdre aquesta superdivisió tampoc ajuda després de molts, de tants anys. I anem amb el temps.
Què diu el temps?
Què diu el temps? Pues no ho sé, Sergi, què diu el temps?
Sol i mosques.
I mosquits.
N'hi ha molts, aquest any.
La mare que... Mira, de veritat, eh? N'hi ha
moltíssims,
de mosquits. Ahir la nit em corria un pel menjador de casa i jo pensava, dic, no és possible. No és possible que ja estiguem així. Però aquí, allò que
està
estirada i pam.
En les sortides d'anar a veure plantetes, que porto uns mesos a anar veient plantes, no menjant-me-les, evidentment, sinó anar-les veient, des del mes de febrer ja t'atacaven els mosquits a camp.
Morirem tots.
Sol, bon temps, visibilitat i pujada de temperatura. Demà, un grauet més del que tindrem avui, tant en màximes com en mínimes. La tramuntana ja ha parat?
Sí, clar, és el que... Bueno, és que si ahir no hagués bufat tramuntana, igual
sí, s'estava bé la tarda.
Perquè allà no tocava i el sol picava,
sí.
Ja era més alta la temperatura.
El sol comença a estar alt, hi ha molta més radiació ara en aquesta època de l'any.
Veus? Doncs ja està, és això.
Molt bé, Lali. Doncs en el punt de la una tota aquesta informació ampliada i després, com bé has dit, alcaldia amb en Josep Bofill.
Correcte.
Per nosaltres, per la nostra part, continuem aquí en el Més Calent a la Higuera i ara el que volem fer és posar una miqueta de música. Va, posarem una mica el Canca i aquest de Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que veo, ay, qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy.
Ui, ara sí que sona. Doncs això es canta el canca lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Això jo crec que valdria més per molt més d'un i més de dos i més de tres de nosaltres i els de més enllà. El que hem de fer ara és anar cap al sorteig, cap al sorteig de la loteria, però avui us proposem una mica de repte. Bon dia, Paco Torres.
Bon dia, Sergi. Bon dia a tothom. Avui proposo que el primer que truqui, el 972-77-1000, s'emporta el dècim.
972-77-1000. Primera persona que truqui a Ràdio L'Escala s'emporta el dècim de la loteria del dijous.
Ara posem una mica de música per donar un compàs i el primer que truqui se l'emporta.
Doncs farem una cosa, Paco, passarem a la següent secció i un cop acabi la següent secció, aleshores direm qui ha estat el guanyador del sorteig de la ràdio. Així
perfecte.
Donem temps a la trucada, vale?
Val.
Digue'm quin número és, abans de tot.
El 37.051,
37051. 37051, trucant al 972-77-1000, el primer que truqui, primer que s'endú el número. Paco,
molt bé.
Ens hi tornem a trobar per saber qui ha estat el guanyador.
Val,
d'acord?
Aquí estem.
Fins ara, a reveure. I el que hem de fer, ja tenim número, espereu, ja tenim número, boleto ganador, en Joan Brugués, l'hostesso d'entrada de la ràdio, ens porta quin número ha estat el guanyador, quina persona s'endú el sorteig. Paco, canta.
La Montserrat Alabau.
Montserrat Alabau, guanyadora del sorteig d'aquesta setmana, és la primera que ha trucat, teníem el telèfon que no parava de sonar aquí a Ràdio L'Escala, però la primera trucada per la Montserrat Alabau.
Molt bé, que el pot venir a buscar aquest dècim aquí a la ràdio, a partir d'ara,
sí.
Aquesta tarda, demà,
perfecte.
Tot el dia, bueno, tot el dia, de les 9 del matí fins a les 8 del vespre.
Doncs, Paco, fantàstic.
Fantàstic, molt bé.
Ens hi tornem a trobar.
Val.
Que vagi bé. I nosaltres ara, com hem dit, és el que fem és següent secció. Avui toca parlar de les mirades d'igualtat. I aquesta secció que fa l'ONA amb la col·laboració de l'àrea d'acció social. I avui ens volen parlar concretament de les discriminacions del col·lectiu LGTBIQ+.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre les discriminacions que pateix el col·lectiu LGTBIQ+. Ja hi vam indagar fa uns mesos en l'entrevista a la Paula Rodríguez, tècnica del SAI de Premià de Mar, que podeu recuperar a la nostra web, i en què vam estar parlant de què és un SAI. I avui continuarem estirant una mica el fil amb la Júlia Hernández, tècnica del SAI de l'Alt Empordà, i també del punt que s'ha obert aquí a l'Escala, l'Espai Jove a l'Esbotzada. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, comencem parlant una mica d'aquest punt d'atenció que s'ha obert aquí a l'Escala. Quines atencions ofereix?
Doncs l'espai que oferim aquí a l'Espai Jove de l'Escala, estem co-construint-lo, no? Portem uns mesos engegant-lo amb la tècnica de joventut. I, bueno, en principi nosaltres volem oferir doncs, un espai segur pels joves del col·lectiu LGTBI, on puguin expressar els seus dubtes o les seves necessitats, i també doncs, fer una mica de sensibilització per la resta d'alumnes o la resta de joves que participen en aquests espais. No, no és un servei específic per persones del col·lectiu, sinó que pretén com arribar i fer visible doncs, les persones d'aquest col·lectiu. Sí.
Uh-huh. I una mica com funciona, si algú s'hi vol adreçar, quins horaris teniu, com sí. Va això?
Doncs nosaltres, al ser un servei del Consell Comarcal, fem itineràncies pels 68 municipis, que es diu Ràpid, i llavors bueno, tenim una mica limitat el temps. Ara mateix hem començat a fer un cop al mes, que serà el primer dilluns de mes, a la tarda, de les 5 a les 7 de la tarda, es farà aquesta atenció. De tota manera, que serà més grupal, no aquesta part que deia més de sensibilització, també la idea és poder obrir com punts privats o individuals mm-hmm. pels joves que no es vulguin exposar. Però això encara, com et deia, ho estem construint en la companyia.
Per tant, ara entenc que esteu fent aquestes activitats grupals, no?, de moment?
Sí, de moment, bueno, hem fet la presentació, hem fet una mica els quatre conceptes, no?, que a vegades sembla que tots els tenim clars i a vegades se'ns escapen, i hem començat a fer les atencions, no? De moment han sigut de manera grupal, ha sigut més com de sensibilització, de posar com aquest tema sobre la taula.
I quina rebuda heu tingut, més o menys?
Bé, la veritat és que, com et comentava, la companya que treballa allà doncs porta molt de temps reivindicant el fet LGTBI i Q+, i bueno, ens trobem algunes resistències per part d'alguns joves, però crec que és encara un indicador més gran per continuar, no?
Uh-huh. I parlem d'aquestes activitats que em comentaves, no?, que feu una mica per fer xarxa.
Sí, bueno... Això, com en cada municipi que hem anat atenent, s'ha anat veient una mica com d'una manera més orgànica, no? En alguns doncs, ha sortit més una part d'incloure'ns dins de les pròpies activitats, no?, perquè fan més esport, o bueno, i en altres fem jocs de taula, no?, i mm-hmm. des d'aquí poder introduir la perspectiva, en altres parlem, i aquí bueno, queda per veure, no? De moment les activitats es aniran plantejant de manera co-creada amb els joves, no? Aviam què volen fer ells, si volen fer com més tipus de debat o volen que fem unes altres coses, no? I la idea sí que una de les activitats que tenim pensades amb la companya és crear una biblioteca portàtil, diguem-ho així, amb temàtica LGTBI, no? Per poder accedir, perquè pugui estar de manera itinerant als diferents punts joves i que els joves puguin tenir aquest accés a aquesta literatura.
Mm-hmm. Clar, relacionat amb això dels llibres, no? Estem a les portes de Sant Jordi, que ens recomanaries a persones del col·lectiu o fins i tot persones que no ho siguin però que tinguin ganes, no?, d'interessar-se pel tema.
Sí, és molt interessant, no?, perquè a vegades, com et deia, doncs, hi ha molt desconeixement o no tenim accés o hi ha gent que té vergonya, no? Doncs ara mateix hi ha com un llibre, no?, que és del Gerard Coll, que es diu Dibujando el género, o Dibuixant el gènere, en català, i aquest és una mica com una base, com una primera base de com construïm, no?, el gènere, les relacions i a més, no? O sigui que seria més a nivell informatiu, però és un llibre molt planer i molt, molt senzill per entendre, no? I seria una bona iniciació per a les persones que tinguin curiositat. I després, si ja volem com una lectura més tipus novel·la, no, hi ha un autor cubà que es diu Reinaldo Arenas, que parla tota la repressió que es va viure pues, a Cuba amb el tema de persones del col·lectiu, i es diu Antes de que anochezca. Per si a algú li agrada, pues, és un llibre molt, molt potent, molt potent.
Clar, això és interessant, no?, que ens has donat un que és més assaig i un que és més novel·la, sí, que a vegades ens sembla que aquest tema tot han de ser assajos, però no, també hi ha novel·la, no?, del col·lectiu.
Sí, sí, hi ha bastanta novel·la, i la nostra idea és això, no?, i hi ha novel·la adaptada a totes les edats, no?, o sigui, trobem, ara ja trobem pels més peques, per les criatures més petites, ja ens trobem llibres on es comença a parlar d'això, no?, que també està molt bé, i ja fins a l'edat adulta, no?, o sigui, està adaptat, sí.
Clar, perquè al final el gènere és molt transversal a tots els àmbits de la nostra vida, que una mica ho comentaves, no, amb el tema de les activitats, podem fer jocs de taula, podem fer més esport, sempre tractant el tema del gènere. En aquest sentit, des de la banda de la sensibilització, no sé si feu activitats conjuntament amb escoles o instituts per treballar tot això.
Sí, estem començant a treballar-ho, no? Sempre treballem de manera organitzada a través de les taules tècniques, no?, on participen també el Departament d'Educació. I s'han fet algunes xerrades, algunes presentacions, però la idea és que puguem, com et comentava, no?, adaptar-nos una mica a el que els centres vulguin, no?, que potser les necessitats d'un centre no és diferent a la... són diferents a les d'un altre. Llavors, com a activitats, hem començat en alguns municipis els patis liles, que també de manera itinerant anem a les escoles, bueno, als instituts, sobretot a les instituts, per oferir aquest espai, per si hi ha alguna consulta, algun dubte, no?, com també ens trobem que pot venir pues, la infermera, no?, per parlar de temes de sexualitat i relacions, doncs nosaltres també ens posicionem en aquest espai, no? Però ja et dic, molt obert a les demandes o les necessitats de cada centre.
Per tant, entenc que aquest Pati Lila és un punt d'informació.
Sí, és un punt d'informació i de visibilització, que al final és difícil arribar als joves, no?, també per l'edat que tenen, que ja els hi toca, no? Però potser si et van veient, crec que primer has de fer aquest contacte, no?, que es vagin veient, que et vagin deixen de mirar com aquella persona gran, estranya, que apareix als seus patis, i si algun jove pues, es veu amb la necessitat de parlar-ho, que després ja tingui aquest contacte, no? Mm-hmm. Que molts cops tot el tema del treball comunitari o treball en xarxa pues, és molt lent i és una pica en pedra, i bueno, jo crec que és bastant important que es comenci a veure que sí que existeix aquest servei, que existeix aquesta figura, i que poden tenir aquest recolzament en el cas de que no vegin o no tinguin amb qui parlar-ho.
Mm-hmm. Clar, tu des del SAI, que estàs en contacte tant amb escoles, institucions, etc., com veus una mica la tolerància cap al col·lectiu LGTBI? Com està el tema ara mateix?
Bueno, aviam, està una mica complicat. Jo demano la meva opinió, no? O sigui, vull dir, mm-hmm. encara no s'ha posat sobre la taula, però crec que sí que han augmentat els discursos d'odi, no? Tenim, bueno, ja els tenim directament a la televisió, tenim pues, un augment de l'extrema dreta, i crec que això també influeix en els joves, no? També les xarxes socials, crec que tot s'està com, no voldria dir retrocedint, però sí que estem veient que tots una mica els passos que s'havien fet fins ara i que semblava que hi havia una major tolerància, potser hem reculat una mica, no? I crec que és important que siguem conscients, no? Que darrere d'aquests discursos pues, hi ha criatures que estan escoltant i que estan repetint sense tenir en compte o sense pensar el mal que poden generar als seus companys o a les persones del voltant.
Clar, perquè com afecten tots aquests discursos d'odi, no?, les persones que són del col·lectiu?
Clar, l'impacte psicològic, no? Parlo, jo sóc psicòloga i és la part que puc parlar, no? I veiem que és molt gran, no?, perquè les persones del col·lectiu, en veure's, i això és una cosa històrica, no?, en veure's allunyades o fora del seu nucli, doncs el patiment psicològic és brutal, no?, que ens hem trobat amb casos de joves que, bueno, que s'han fet mal ells mateixos per no trobar mm-hmm. aquests espais, no? I clar, l'impacte, bueno, com a tothom, no?, l'aïllament, la soledat, el malestar, el sentir-se rebutjat, pues, fa molt mal, no? I crec que és important, com diem de nou el que parlàvem, que hi hagin referents, que hi hagin referents tant a nivell de literatura, que hi hagin referents a les escoles, que hi hagin referents pues, a les cadenes de televisió, diguem-ho així, no? Però, però clar, sobretot que puguin veure aquests joves que aquests discursos no estan bé i que tenen dret a ser i sentir com ells siguin, com ells creguin. I elles. Mm-hmm.
Clar, en aquest sentit dels referents, quins ens destacaries ara, per exemple?
Del col·lectiu?
Sí, sí.
Bueno, mira, jo no sóc gaire de xarxes, no? Però sempre deien la... com es deia aquesta influencer, que va ser la primera, la Dulceida, no? Que, uh-huh. bueno, pues, les joves la tenen com una referent, no? Perquè sí que ha expressat com molt obertament la seva orientació sexual, la seva parella, bueno, la seva vida, no? I, bueno, ja et pot agradar més o menys, no? Però que al final sí que és algú que s'ha mostrat, no? I, però, bueno, hi ha molts referents, crec que, a nivell d'activisme i és important que puguin conèixer, no? Que a vegades pues, se'ns queda una mica curs o no coneixem.
Mm-hmm. Aquesta importància de visibilitzar, no?
Mm-hmm. Exacte, sí, sí. I ja no tan... bueno, també, no? Però ja no tan com allunyat o de gent famosa o d'influencers i a més, sinó que tu puguis trobar el teu poble, no? I que vulguis que no, doncs nosaltres tenim els nostres cartells, que ja mm-hmm. apareix la bandera, no? Ja hi ha un espai que poden adreçar-se. Es comença a parlar, no? I al final, doncs... tenir aquest referent dins del teu propi poble també et pot ajudar a no veure una cosa llunyana o de la que tu no podràs sortir.
Normalitzar-ho, no, al final?
Normalitzar-ho, exacte, sí, sí. I sobretot en aquesta comarca, no?, tan gran, tan diversa i tan dispersa, sí, no?, que bueno, que ens trobem que tornar a la problemàtica del sexili, no?, que, que la gent pues, acaba marxant a grans ciutats, com Barcelona, per poder viure, per no ser assenyalat, i bueno, jo crec que tenim una comarca molt maca com perquè la gent hagi de marxar.
Clar, això que comentes del sexili, està passant actualment? O sigui, hem sentit moltes pel·lícules, moltes coses que abans, no?, semblava que la gent amb el franquisme o així se n'anava més, però actualment encara passa?
Aviam, jo... No sabria dir-te, no tinc dades sobre uh-huh. això, però sí que ho he vist, per exemple, amb companys d'altres SAIs que uh-huh. sí que ho diuen, no? Hi ha professionals de dir, hòstia, jo me'n vaig anar, no? I una mica per lògica pot estar passant, no? Perquè si ens estem trobant que, per exemple, aquí a l'escala hi ha, diguem, dues persones del col·lectiu visibilitzades, la incidència no és la real, o sigui, segur que hi ha més persones, no? Però com no surten d'aquests espais, hem de creure que en algun espai s'estan mostrant, no? O sigui que potser no és un èxode com abans, no, d'aquestes migracions, però que sí que per pues, relacionar-se efectivament o per mostrar-se com són, pues, segurament busquen altres espais, no? No sé si m'he explicat gaire.
Sí, vale. jo crec que s'ha entès el concepte. Aleshores, clar, això també limita molt, no?, la vida d'aquestes persones, al final, perquè si el teu poble no et pots mostrar tal com ets...
Sí, sí, clar, no, és una llàstima, no?, que qualsevol persona pues, no pugui mostrar-se com és o el que sent. No hauria de ser així, però clar, bueno, s'ha d'anar treballant i que sigui un espai segur, al final, no?, perquè... diem molt, no?, pues això, els punts liles i a més, i al final jo crec que hem de treballar molt perquè realment siguin espais segurs perquè tothom pugui desenvolupar-se com és.
I ja per anar acabant, ens comentaves que sou un SAI per tot l'Alt Empordà, una mica, com us ho feu això, o què us falta una mica, no?, per poder abordar tot aquest territori?
Ja, no, bueno, clar, soc jo, no? Jo soc la...
A més a més, només ets tu,
sí, el SAI. Sí, vale. La tècnica del SAI estic jo, sí que és veritat que treballem dins d'un equip, que és la inclusió i igualtat, que treballem molt conjuntament i per sort tinc un gran equip que em recolza. Però sí, com a tècnica, doncs, la Generalitat té aquesta figura, que és la meva, i bueno, és complicat, perquè clar, anem voltant, és una comarca, com et deia, molt gran, i fem el que podem amb els recursos que tenim, no? Al final... bueno, doncs és això, és anar creant xarxa, creant espais, visibilitzar i fins on arribem i ja està, anem fent.
Doncs a veure si des d'aquí també podem posar el nostre granet de sorra, no?, des del Més Calent a l'Aigüera, per visibilitzar aquest espai que, com recordem, és un primer dilluns de mes aquí a l'Escala.
Sí, a l'Espai de l'Esbotzada, el primer dilluns de mes de 5 a 7 de la tarda. De totes maneres, si qualsevol persona volgués contactar, tenim de manera anònima, tenim el WhatsApp, no? El número de telèfon de WhatsApp, on poden contactar i poden, bueno, fer les seves consultes.
Doncs, Júlia, moltes gràcies per venir
gràcies.
Avui aquí.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I un cop hem escoltat aquesta secció d'igualtat amb l'Ona Vilà i la col·laboració de l'àrea de secció locals d'Acció Social, fem una petita pausa musical per encarar després la trucada, també habitual els dimecres, a la biblioteca per la recomanació literària. Va, fa pocs dies que hi va haver una nau que va donar voltes per la Lluna. Va, doncs avui la cançó Man on the Moon dels REM.
hear about this one. So tell me how you locked in the pond.
Aquests Rem i el Man on the Moon que ens ha servit de separador, evidentment, per anar a la nostra trucada a la biblioteca.
Què es cou a la biblioteca Víctor Català?
I ja podem saludar la Lídia des de la biblioteca. Molt bon migdia.
Hola. Bon dia, Sergi.
Aviam, recomanació literària d'avui, just a poc més d'una setmaneta de Sant Jordi. Suposo que a les biblioteques també sorgirà feina per aquestes dates.
Sí, tenim aquest any ho tenim bastant al dia.
Molt bé.
Anem bastant bé, encara falten arribar algunes coses, però tenim bastanta cosa ja a punt per posar la setmana que ve.
Doncs, Lídia, quin llibre ens portes avui?
Mira, avui us porto una novel·la de Sorge Chalandon, que és un escriptor molt conegut i periodista que va néixer a Tunísia l'any 1952 i que durant moltes dècades va cobrir les notícies sobre els conflictes i injustícies arreu del món per diferents diaris. En aquesta novel·la, que es diu Amb la ràbia al cos, l'autor doncs, es basa en un fet real que va passar la nit d'agost del 1934, en què en una casa d'educació vigilada, que és com en aquell moment camuflaven el nom de centre penal per a menors, es varen fugar 56 nois. Aquesta casa estava situada en una illa de la costa bretona, i de tots els 56 nois, doncs 55 van ser capturats una altra vegada, menys un. I en aquesta novel·la, el narrador és aquest noi que no va ser capturat, que es diu Jules Bonneau.
Sí, sí.
I que era un noi doncs, que ja duia una trajectòria de vida complicada perquè ho havien abandonat de petit, va patir violència, va passar molta gana. I al llarg de la novel·la doncs, explica la fugida, però també la vida que va tenir a dins d'aquest reformatori. Moltes pallisses, un minut va passar molta fred i molta gana. I aquesta presó estava com, era com una mena d'Alcatraz, de la presó d'Alcatraz, perquè era una illa envoltada per mar i on era molt difícil escapar-se. I on a més els veïns, a canvi de recompenses que els hi oferien, doncs, varen participar en la cacera d'aquests nois que es van escapar. És una novel·la molt dura, el narrador parla amb molta ràbia sobre tot doncs, de la hipocresia dels adults, de la injustícia dels tribunals, i sobre una societat que diu que tanca els nois per reeducar-se, però el que fa és adoctrinar-se i utilitzar-se pel que els hi convé. A través d'aquesta novel·la veiem una mica la societat europea dels anys 30, on anava creixent de manera molt accelerada o de manera molt alarmant el feixisme i el comunisme. I fins aquí el comentari d'avui.
Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest llibre i que us vagi molt bé la prèvia i Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Que vagi...
Bon dia.
Molt bon dia, que vagi molt bé. Un dimecres més, doncs, aquesta secció des de la Biblioteca Víctor Català de l'Escala amb aquesta recomanació que avui ens traslladava a la Bretanya. Fem una petita separació i continuem amb la propera secció.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
I ara que ja s'acosta el punt de la una del migdia i segur que més d'un i una de vosaltres esteu remenant ja les olles i cassoles i el sofregit, anem cap a la nostra recepta de cuina amb la Joina i la Remei, que avui ens prepararan unes faves amb pèsols.
I
un dia més som aquí amb la Joina i la Remei per parlar de més cuina. Joina, Remei, bon dia, com esteu?
Bon dia, bé, bé.
I quin plat ens ensenyareu a fer avui?
Bueno, avui hem parlat de què faríem faves i pèsols, perquè com que és el temps...
Som-hi.
Doncs explicarem com els fem nosaltres, cadascú a casa
seu.
Hi ha
moltes maneres de fer-se.
I com les feu vosaltres, les faves i els pèsols?
Bueno, jo faig faves i pèsols barrejat, perquè la fava sola la trobo massa forta, suposo. M'agrada més barrejat. I faig, compro carn de porc, que és, i poso costelló, i poso, com se'n diu, cansalada, tallat, tot tallat petitó, botifarra de sal i pebre, botifarra negra
i dolça.
I botifarra dolça. I tot tallat petit. Però primer la botifarra negra la poso tot més endavant i la dolça també tardo una mica més perquè es desfà. Com que és tendre, doncs sofregeixo la carn aquesta com si hagués de fer un sofregit de... per l'arròs, doncs que quedi ben rosseta. Quan és rossa, després hi tiro ceba tendra ratllada i no deixo que quedi negra com l'arròs, només la rossejo que quedi dorada i prou. I després ja hi tiro uns raigs de conyac o de moscatell o de lo que tinguis que... Els emborratxo, per dir alguna cosa.
El raig aquest no falta mai, eh? Veig,
no,
a la vostra cuina.
No. Però que sigui una mica potent. No poso vi blanc ni xampany que tingui obert. No, hi poso algo que sigui consistent. Els hi tiro d'això i després ja, quan s'ha begut l'alcohol, després tiro ja les faves i pèsols. I, a part, faig un farcellet que hi poso dos o tres brots de menta, branques de menta, dos o tres fulles de llorer, julivert, també dos o tres branquetes de marduix, perquè fa molt bon olor i hi dona molt bon gust, i el julivert, que ja l'he dit, i llorer. I el tendre, això, me descuidava allà el tendre. Ho lligo ben lligat i ho tiro tant a la cassola com hi tiro les faves i els pèsols. I poso una mica d'aigua, que no cal que nedi, però vas vigilant i que cogui a poc. I res, com que si és tendre, amb un quart ho tens fet. Vull dir, i els vaig saltejant amb la mateixa cassola, vas fent-los a saltar, i bueno, un quart, 20 minuts i ja estan cuites, eh? Vull dir que és fàcil de fer faves.
I aquestes espècies com és que les poseu en un farcellet i no les
bueno,
escampeu
tota
per la cassola?
Bueno, jo tota la vida a casa meva, sí, no s'escampi, no es troben trossets enlloc. I vull dir, jo ho he vist a fer a casa meva i abans no ho feien així, ho feien amb una olla, i posaven un plat a sobre de l'olla,
sí,
un plat fondo,
amb
aigua, i aquell plat, amb el vapor, anava vessant també aigua.
Ah, crei.
Però jo, com que en faig molts, perquè en congelo per tenir-ne per mi, si un dia no tinc ningú a dinar, que ja és difícil, menjo un plat de faves i pèsols, perquè no agrada ningú a casa meu.
No agraden les faves i els pèsols?
No, hi ha ningú no em vol. Quan els faig, en faig per mi, prou.
Doncs jo dissabte em vaig fent, perquè diumenge anava d'excursió, i... perquè al meu home li agraden molt i molt. En el seu pare també li agradaven molt. I la meva sogra li feia, hasta l'estiu, els hi comprava congelades i també ens n'hi feia.
Carai,
hi ha molta gent
que ho fa,
gent,
això.
Sí. Quin canvi, a casa la Remei no agraden i en canvi a la Joina sí.
I ella no els fas amb pèsols, dius, els fas soles.
Jo els faig soles. Jo el que faig és, la cansalada m'agrada que sigui ben rosseta.
Faig
ben rossejar. I després jo hi fico el tendre. I ceba tendre en el sofregit.
Jo no n'hi poso.
Bueno, això, cadascú fa diferent. Cadascú fa diferent. Sí. Doncs jo agafo talls tendres i després una ceba tendra també, li poso. I també vaig fent-ho amb la botifarra picante, igual que ella, la botifarra dolça, que dona molt bon gust, i la botifarra negra jo li poso cap al final perquè si no se desfà molt.
Sí, perquè jo no ho he dit, però a la dolça també la tiro quan estic sofregint-ho tot. Però
sí,
com que deixa anar molt
rosseta
de sucre,
sí,
doncs
la treus.
La tiro quan ja tot quasi bé està ben ros,
sí,
i així ella no es trenca tant.
No, jo la faig rossejar i a vegades que la trec una mica i faig de l'altre, i després ja li poso també.
El setendre. Potser si poséssim la botifarra dolça que fos una mica seca, potser no se desfaria.
Sí.
Però jo li poso que quan la talles ja ella mateixa ja s'escapa del budell, doncs.
Sí. I després també jo hi poso tot el que titella. El que jo no hi poso és fulles de llort. Vull dir que tothom té
sí,
el seu,
sí,
eh?
Sí. I pensa que no me'n sé venir que m'agradin, perquè quan a casa meva em feien, que jo era jovenet, era petita, o venia, arribaves de col·legi, ja a l'escala se sentia l'olor, perquè
sí,
és molt escandalosa sí. l'olor de la fava, sí, se sí. sent com... Mare Déu, quina pesta que se sent. Sí. Jo i el meu germà, ai, avui poc dinarem, poc menjarem res.
Doncs ja I ara plou. Vinga. Sí. Ara les congeles per tenir-me.
Sí, ara m'encanten. Sí, sí.
I ara és el temps que són molt tendres.
Sí, sí.
I bueno, nosaltres les vam empalar, eren molt, molt petitones.
Petitones són, sí, sí, no són
i
gaires.
I es fan de seguida el que diu ella.
Sí, sí,
que
molt
des, bé. Com fa un temps, ja són més grosses, després ja estàs més rato.
Sí.
I en l'olla tot el rato les has d'anar sacsejant.
Sí, perquè, perquè és això.
I anant-hi refugint aigua calentona.
Sí,
perquè, sí, fent,
sí.
I anar fent, que no els aneguis.
No.
Saps? Per tant, l'aigua s'ha d'anar vigilant.
S'ha d'anar vigilant, sí. I després els fas avui i els menges demà i encara són
encara
més bones.
Són més bones.
Sí, sí, és un d'aquells plats que hem de deixar reposar.
Sí, sí, sí. sí. És el que pots fer el dia abans. Sí,
I, bueno, jo em vaig fer dissabte pel diumenge i per sopar em va tornar a menjar un altre plat. Sí, I encara hi ha quedat un altre plat per avui.
Però és un d'aquells plats que podeu fer en quantitat, no?
Sí,
perquè es pot guardar.
Sí.
El que em pipa més és vels de pelar.
Clar, perquè les peleu sí. i deixeu la fava clar, només la llavor sí. de dins, no?
Bueno, igual, jo el dia moltes. Que m'hi poso, clar, potser n'hi havia 3 quilos de faves, però sí, quan les tens pelades queden a la meitat, sí. o menys de la meitat.
Sí, sí, menys
de la meitat, sí. perquè fas una galletada de, peli, sí. de peles i tens un quilo, i en canvi n'hi havia 3 sí. de... Sí, la pel sí. és molt aparatosa.
Jo vaig fer-ho 3 quilos i mig
sí, sí, sí.
i bueno, me va quedar tota la bessura plena
sí, a tope,
i
clar.
després l'escumadora bueno,
l'escorridora
sí. me va quedar bueno, que, es,
que no era pas a dalt de tot
no, que no,
doncs mira sí,
clar, clar, redueix que molt. Sí.
I a més t'has de posar guants per pelar les faves
no? perquè si no te queden negres
te queden les ungles sí. negres sí. I els dits negres sí. els has de posar a la guia després sí. però va bé amb guants
però ara sí. diu que hi ha una màquina que els apela segons ah,
però per una vegada hi ha molta gent els havent pelades ja.
Sí, ja
perquè si no en vendrien eh? Sí.
Clar, perquè ens fa una mica de mandra, no, això d'haver de pelar les faves.
Home, és molt pràctic trobar-ho fet. Jo, perquè em vaig entretenir el vespre, mira, anava a mirar la tele i anava pelant.
Jo me va ajudar en l'au. Mira, tots dos van pelar.
No, és entretingut, eh? I jo tenia una galletada de faves, que ja t'he dit que a tope, i una de pèsols, perquè els vaig collir el mateix dia. I clar, al vespre es havien de pelar si volia fer.
Clar, perquè tu ja els acuts del teu hort.
Sí, em vaig fer, però
amb aquesta
tramuntanada... Sí, però no vegis, amb aquesta tramuntanada eren superaltes, boniques perquè sí, i tot ha quedat ajust a terra. Per collir-los no vegis.
Clar.
Era difícil, eh? Has de buscar.
Deuen ser més bones, no sé si són de l'hort.
Home, no ho sé, jo me'ls trobo molt bones.
Els has de comprar de confiança.
Sí,
això. No els compris. Perquè també deien... Si tens la cella negra, te recordes? Sí,
bueno, és que quan
no es poden pas fer.
Quan s'han de repelar després i es desfan. No
es desfan,
no. Han de ser...
Llavors, això ho heu de preveure una mica, no?, quan voleu fer faves, perquè, clar, si primer s'han de pelar, després les has de cuidar.
Clar, és el que s'ha de dir. Si trobes faves, aquell dia que vegis les faves adequades que tu vols fer, si els compres, aquell mateix dia els has de pelar, i l'endemà coure'ls, o si els trobes al dematí, coure'ls a la tarda, vull dir, perquè com més aviat es couen, millor, eh?
I quan triga a coure, més o menys, la fava?
Bueno, jo vaig... Poder vaig estar-hi, però poder sí, mitja horeta. Com que els vas vigilant, ja ho veus quan són cuites, i si no, la proves. Si està cuita, ja pots tancar el foc.
I quan cosa fas amb baix?
Però, sí, amb el foc baix, i van a poquet, doncs, perquè no es trenqui tot, doncs pots anar-ho controlant bé, però esclar, 20 minuts no te'ls atreu ningú, eh, com a mínim.
Jo em penso que vaig estar una mitja hora.
Poder sí.
Però, esclar, entre que fas d'això la carn i...
Ah, bueno, coure'ls... Quan tires les faves, jo vull dir, eh? A partir de tirar les faves.
Ah, vale.
No, tot junt, poder, i estàs ben bé, poder una horeta, perquè t'agrada que la carn estigui rossejada al punt, i també no vas pas a tota pastilla.
Clar.
Vas fent.
La cuina s'ha d'agafar amb calma.
Sí, i tant.
I això que deies, Remei, si no ho proves, vosaltres sou de provar-ho o sou d'aquelles que a ull ja sabeu si això està?
Jo no sol provar gaire, eh?
No?
Però si la gent que ho fa, perquè ja es veu amb la vista, ho veus que estan cuites.
però la persona que ho cou, si no està segura de si li ha quedat, ho proves, igual com fas arròs o com fas fideus, que la gent, hi ha gent que agafa un fideu per saber si es cuit un espagueti, vull dir, i el tira, i si s'enganxes que ja es cuit, o una història d'aquestes.
Però això és un mite o això és veritat?
No ho sé, però a casa alguna vegada algú de jove de casa fa aquests acudits, eh?
Jo no soc pas... provut, sí, per exemple, les faves, sí, en provut una. La trobo ben teva.
Sí, ja sí, jo també.
Però l'altre, i a tirar les coses, sempre ho tiro tot a ull.
A ull, jo també, jo també. I el que a vegades provut, per exemple, si fas granussa que cous...
Sí, mongetes.
Mongetes o llenties. Sí, doncs sí que penso, mira, la mongeta ja només de tocar-la ho notes, sí, que ja és cuita. Sí. I la llentia quasi que també. Però sí, vull dir, més aviat toco i no provo, eh? Vull dir, hi ha coses que t'agrada fer-ho bé i mires ben bé si està cuit o no.
Això també són anys d'experiència, no? D'anar veient com
cou. Cadascú deu fer com sap, no? Sí. Però bueno, t'agrada que estigui cuita. Eh? Una llentia dura... No, o una mongeta o un cigró, el que sigui, ha d'estar al punt, eh?
Doncs ja per anar acabant, algun secret per a aquestes faves amb pèsols, què ens diríeu?
Bueno, també hi vaig tirar pebre.
Jo també hi tiro una mica de pebre. Sí.
Això que hi ha la botifarra picanta, però sí, tot això hi tiro un pols de pebre.
Jo també, sempre hi tiro un pols de pebre. Bueno, el pebre és que el faig anar molt, eh?
Sí. és que em poso tasta com fa carn a la planxa, també n'hi poso una mica. Sí.
És que el pebre fa pujar el gust.
Sí. No sé. I després això de tirar-hi licor, quan rossejo, quan ja la carn és rossa ja, per això, eh? Doncs jo no n'hi he posat,
però la meva sogra sí que n'hi posava. Sí.
No n'hi poses tan licor,
era dolç, ella hi posava.
Bueno,
una miqueta.
Sí.
Doncs mira, ens quedem amb aquests truquets, amb el pebre i amb els licors a casa de la Remei.
Sí. Però ara això, com torni fent, potser si n'hi posem una mica de garnatxa.
Sí, garnatxa o
jo, el que tinguis.
Mira, per provar-ho.
Sí. Oh, perquè és que el dolç i picant, el dolç és bo, eh?
Sí, hi ha gent que tira ratafia, però jo ratafia...
No m'ha agradat mai.
Té molt de gust d'herbes i poder dona més gust també en la fava, però... Jo hi vaig tirar conyac i em penso que tenia una ampolla de martini allà que en quedava molt poc i vam fer el vermut les faves.
Fas unes barreges a vegades, Remei.
És dolcenc també el martini, vull dir que... Mira, per gastar l'ampolla.
Clar, i tant, al final és això, no? Gastar culets que tinguem a casa. Doncs Joina Remei, moltes gràcies per venir-nos avui a explicar com feu les faves amb pèsols. Ens retrobem un altre dia parlant de més cuina.
Això. I tant.
Doncs ens apuntem a aquesta recepta de faves amb pèsols, uns productes ben primaverals, i la idea ve de que les faves i els pèsols facin el vermut dintre la cassola que ens explicava la Remei. Ara el que anem a fer és posar una capsuleta d'aquestes del Sabies Què, que avui ens parlen dels llamps.
Sabies que... Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara el que farem és encarar aquests compassos finals del més calent a l'Aigüera i els encararem amb música. Concretament, mira, posarem aquesta cançó de Ginestar, d'aquest grup de Sant Andreu, dels Serrasolses, Estimar-te com la Terra.
sé viure, sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges d'Alcanar, soc tardors i primaveres. Si m'ensorro fes-me runes, no m'enterris a l'arena, si és delicte no guanyar, jo no vull aquesta condemna. I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarcer. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el cap vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Salten les barreres i tot torna a començar, i els nens seuen a les places. I nosaltres aquell bar, i la gent que sempre corre, avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. Vida, lluites quotidianes, mentre estripa el que fa mal, i l'escalfa si m'abraces. Ja record les tardes bones i cançons a mig desfer, a l'embrei que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Ja record les tardes bones i cançons a mig desfer, el batpell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Estimar-te que fa viure els cirerers. Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Doncs escoltàvem Ginestar, aquesta cançó d'Estimar-te com la terra, d'aquest grup barceloní, d'aquest grup de Sant Andreu, del Palomar. Ja per anar tancant el més calent a l'aigüera d'avui, aquest magazín que l'hem començat a les 12, i ara mateix falta tot just un minutet per gairebé el punt de la una, que arribi l'Àlex Giner amb l'informatiu local, amb les notícies, i a continuació l'alcaldia amb en Josep Bofill. Que sapigueu que si teniu alguna pregunta per l'alcalde podeu trucar al 972-77-1000. Qualsevol reclamació, consulta, dubte que tingueu, ell us ho respondrà en el programa de l'alcaldia a partir de 2:15 del migdia aquí mateix, aquí a Ràdio L'Escala. I ara encarem ja sí el tram final del programa amb una miqueta més de música, aquest l'home que treballa fent d'agost dels Amics de les Arts, que ens donarà pas ja a l'informatiu. Per la meva part ens hi tornem a trobar-hi demà. A reveure'm.
L'home que treballa fent d'agost a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el Seat Panda trotinat, que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina, que no en té pas per més, i fa un vistasso a la revista.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...